parlar d'aquí uns moments, perquè vull que també hi fiqui cullerada, perquè la setmana passada l'arquebisbe de Sevilla va llançar una rogativa que en diuen propluvia, o dit d'una altra manera, feia una crida als feligresos a resar i pregar per acabar amb la sequera. Crides com aquestes són habituals des de fa molts segles i precisament aquests documents són els que ara permeten als científics saber com ha evolucionat el clima al llarg dels últims 500 o 600 anys. Una de les autoritats en aquest camp és el Mariano Barrientos, paleoclimatòleg de la Universitat de Barcelona. Bon dia i benvingut, professor.
Bon dia.
Gràcies. Mònica Ausar, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Quim Monzó.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mònica, qui és el professor Barrientos?
És un mite.
Per cert, ha col·locat una cosa, perdó, sí. Ha col·locat al costat del micròfon una imatge de Sant Narcís. Per què?
Silenci. Bé, perquè la societat en època històrica sempre buscava aquest tipus de proteccions, advocacions, sants propers, que poguessin ajudar, entre cometes, en situacions d'estrès climàtic, en situacions d'impacte, del tipus que fos, social, polític, epidèmic, en aquest cas climàtic. I sempre havia aquest costum de, per qualsevol problema o activitat del dia a dia, portar algun tipus de protecció.
I Sant Narcís protegia?
Sí, 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 a la ciutat de Girona, sobretot.
Sobretot, efectivament. Qui és Mariano Barrientos, Mònica?
Doncs, a veure, és una persona, que n'hi ha poques aquí, que el que fa és invertir molt de temps en estar en arxius històrics i en agafar tots aquests documents i trobar dins de tot això pistes que li diguin com va ser el temps, el clima, en temps passat. Penseu que ara, avui en dia, nosaltres tenim estacions meteorològiques que el que ens indiquen és tot, la temperatura, la pluja, què ha anat fent, i llavors tu pots consultar i a partir d'aquí saber el temps que ha fet, però això no ha passat sempre. És a dir, si ens anem molts anys enrere, no teníem totes aquestes dades. Per tant, persones com ell van buscant en aquests arxius històrics i a partir d'aquí poden dir si va ser una època de sequera, si va ser una època de molta pluja, si va ser una època que va fer molt fred, si va ser una època que va fer molta calor. I a partir d'aquí també ens ajuda a nosaltres a fer un millor pronòstic del temps, perquè totes aquestes dades s'acaben posant també dins de les previsions del temps, d'aquestes equacions que es fan servir avui en dia per saber el futur, i llavors es va perfilant i es va millorant. Per tant, és una informació molt valuosa per això i per altres coses que us dirà ell.
Perquè vegin el caràcter del senyor Barrientos, a la pregunta de Jordi Basté, Mònica, qui és el senyor Barrientos? Ha ficat la mà a la jaqueta, ha tret la cartera, de la cartera ha tret el carnet d'identitat i l'ha mostrat.
Un document, no? Una font documental per validar qui sóc, no?
Bueno, vostè porta anys repassant milers de documents com aquests que parlàvem de l'arquebisbat de Sevilla. Què ha pogut descobrir? Què s'ha trobat?
Bé, primer de tot, que teníem una societat que tenia un coneixement del medi molt, molt raonable pel que serien les seves condicions tecnològiques, que sabien acceptar molt bé quan venia una maltempsada, quan venia un episodi greu, quan hi havia unes condicions climàtiques adverses, i que de tot això intentaven donar la resposta més adequada possible. Allà fins on arribaven, gestionaven força bé els recursos de què disposaven, recursos naturals, com l'aigua. Bàsicament l'aigua era la preocupació, i encara ho és avui en dia. Però llavors també algun tipus de medi, de mesura espiritual, allà on no podien arribar amb la tecnologia. Com era una tecnologia tan limitada, diguem-ne que la porció, la proporció de resposta espiritual que tenien era molt, molt important, exageradament molt més abundant i freqüent que l'actualitat. Ells ja probablement veien que no tenia un resultat gaire eficient per obtenir pluges o per obtenir la dispersió d'alguna gran tempesta o perquè alguna epidèmia fes un gir de sobte i pogués evitar una epidèmia. Però, en definitiva, ho feien no només per poder fer front a aquestes condicions ambientals adverses, sinó també per donar-se cohesió social a ells mateixos, per passar el tràngol, tant les autoritats civils i eclesiàstiques com la gent del carrer i els gremis, passar-ho el millor possible, sentir-se que fan pinya davant d'una adversitat. Això també normalment a la societat doncs, li dona un cert confort. Encara que ho hagis de passar molt malament, ho passes amb col·lectiu.
I això és el que ha fet, és repassar i trobar aquest històric a partir de d'aquesta espiritualitat de la gent de l'època, demanant, doncs això, demanant que plogués, demanant que s'apartés aquesta tempesta. Estem parlant de quants anys enrere ha pogut arribar?
A Catalunya comencem a tenir les rogatives documentades en la documentació municipal, perquè per sort són uns actes que controlen molt bé les institucions. Per exemple, a Igualada ja n'hi ha de principis del segle XV, ja tenim referències. A Girona també, durant el segle XV es comencen a documentar, perquè clar, és una cerimònia molt complexa, molt costosa, els ajuntaments han de dur a terme els pagaments i tota la gestió administrativa d'aquestes rogatives, i gràcies a això ens queda el suport.
A l'Església.
Clar, sí, sí. Bueno, i en general, els músics, la neteja dels carrers, hi ha tota una sèrie d'aspectes que cal cobrir, com avui en dia, qualsevol que vulgui fer un acte públic té les seves despeses. Això és el que ens ha deixat un registre documental continu a les institucions, capítols catedralicis, però sobretot als ajuntaments, i de quin podem anar traient l'empremta de com la gent, quan tenia una adversitat i l'estaven patint, responien. Com? Anant a resar i fer actes religiosos. A nosaltres que ens queda el registre documental d'aquestes cerimònies, i en podem anar traient la data, el tipus de problema que tenen i en quin nivell de severitat estan responent.
I els músics, per què els feien servir? Per acompanyar els actes religiosos?
Exacte, aquests actes religiosos
sovint
duien uns cants molt específics, i aquests cants, doncs, perquè en públic quedessin bé i que la gent estigués cantant acompanyada, hi havia també normalment música, hi havia unes, fins i tot es repartien uns goigos, on hi havia la imatge d'un sant i el text que havien de cantar, la partitura, en fi...
Però això que passés en aquella època, fa 3 segles, 2 segles, fins i tot, si m'apura, fa mig segle, encara ho podem entendre, que hi hagi un bisbe de Sevilla, un arquebisbe de Sevilla, dient, fer aquesta rogativa, o fins i tot a Múrcia, ara fa uns dies, que va tornar a passar el mateix.
És que a Sacà estan perdent les collites fa ja 2 o 3 anys a Múrcia. Precisament tenim un company que també ha investigat allà aquest tipus de problemes, i és molt present. Clar, quan estàs a la terra de Sacà, que no t'arriba cap trasbassament d'aigua, ni tens cap embassament a prop, que veus que els rius passen més a baix, quan tu estàs en un altiplà de Sacà, que tot ho bases en la meteorologia, amb què tal estan circulant les borrasques, i fa un any, dos, que perds la collita, les asseguradores deuen fugir de tu, és molt dur. Llavors què et queda? Dius, home, doncs mira, si els meus avantpassats resaven, doncs...
Provem-ho.
Clar.
Sí, que el simil una mica es pot fer també si ens anem cap al camp dels esports, quan diem, vull que el Barça guanyi la Champions, però ho té molt, molt, molt difícil. Me'n vaig a veure la Moreneta, doncs una mica és el mateix, i l'efecte també, perquè tu estàs demanant això, no té cap efecte sobre l'atmosfera directament, és a dir, no aconseguiràs res, però gràcies a que vam fer això...
Jo pot dir-ho això, perquè en tot cas, si mires de 3 anys cap aquí, si les rogatives ha tingut alguna mena de causa-efecte amb els projectes de després, sí que no.
Però ens serveix molt, encara que no servís en aquell moment, a nosaltres ens serveix per recrear aquest clima.
Esclar, perquè, per exemple, una cosa, quan el conseller Baltasar, d'Iniciativa per Catalunya, ateu, l'any 2000...
Agnòstic, diu ell.
Agnòstic, deia? Agnòstic. Sí. El 2008 va demanar que s'acabés la sequera, que, per cert, després vam pujar a Montserrat i va caure uns aiguats el dia que vam pujar a Montserrat de Caldeu. Perdó. Allò és una rogativa o no? Ha de ser eclesiàstic, la rogativa?
Allò és un nivell 5 reforçat.
Ui, nivell 5 reforçat. Fiquem-ho, això, que hi ha nivell 5 quadrat de sur, clar.
Per sort, aquest tipus de resposta religiosa estava molt ben conduïda per les institucions. Llavors, es feia servir la litúrgia catòlica com a manifestació de com de greu arribava a ser la situació adversa que patien. La forma de visualitzar-ho és a través del tipus de cerimònia religiosa que es fa. Segons cada tipus, nosaltres podem anar generant en una classificació un valor numèric més alt o més baix, segons el tipus d'acte litúrgic amb el que estan fent front a aquella situació.
I el 5 era? Molt alt o baix?
L'últim, el més alt. Era una peregrinació fora de la població. Però tot cas... Catalunya confluïa en Montserrat...
Però el cas de Baltasar només va ser que, segons explica ell, es va adreçar a la imatge de la Moreneta i li va dir, tu ja saps que jo sóc agnòstic, però si pots fer alguna cosa t'ho agrairia i tal. I clar, ho va dir amb ho va dir.
Ah, oració mental. Sí, llavors sí. És un nivell 1.
Sí, per això ell no va, després va sortir als diaris ell ho va explicar, però no ho va fer ni en alta veu.
Jo tinc entès que ell va convidar a qui volgués pujar a Montserrat que ho fes. I a veure, si convides a fer una peregrinació, perquè sortir de la teva població i anar al santuari de Montserrat, llavors convides a fer un nivell 5, però com privatitzat, que cadascú fes pel seu compte. En època històrica, l'Ajuntament preparava doncs, tot un tren de carros, de provisions, i contractava una sèrie de peregrins perquè anessin a Montserrat.
Sí, i això era una despesa... Ben bé que s'ho creien, clar.
Oh, tant.
Perquè, clar, si feien tot aquest abastiment...
Oh, perdona.
Era una situació molt precària.
Quan durava una rogativa d'aquestes? Quan pot durar?
El que durava una sequera. podien ser dos o tres setmanes per una sequera meteorològica. En el cas de l'exposició de les relíquies a Santa Madrona, ha arribat a estar 2 anys i mig, que és el que dura una sequera climàtica, exposada a la catedral.
És veritat que una de les rogatives més llargues, que estem parlant del segle XVI, va acabar amb un aiguat de, mai millor dit, d'un aiguat de caldeu que gairebé enderroca les muralles?
El portal de l'Àngel quasi cau, sí. Però és que això amb el clima nostre és normal, no? Que després d'una sequera molt llarga tens una pluja torrencial i... Per nosaltres, doble informació, perquè tens els peregrins que venien de Montserrat que no els hi poden obrir les portes, i llavors la inundació que et baixa pel Passeig de Gràcia, l'antic torrent, els torrents que baixaven des de Collserola, a punt d'esfonsar una infraestructura molt típic del nostre clima.
Quina està la pitjor sequera que hem patit a Catalunya?
Bé, de moment, per severitat o per freqüència, el problema de la sequera ja no és tant una de molt greu, sinó el problema és que siguin molt freqüents, perquè llavors el sistema agrari pot entrar en crisi i moltes altres activitats de les que necessitem un ús de l'aigua per fer-les tirar endavant. Però la que ens crida molt l'atenció per una consecució de 3 sequeres climàtiques juntes és de 1812 a 1824. 12 anys consecutius de dèficit pluviomètric. I aquesta tenim l'avantatge que les rogatives es van interrompre perquè la gent ja estava molt descreguda, les idees liberals dels, que van entrar amb Napoleó, amb la invasió napoleònica, van fer que la gent ja anés perdent molta, molta fe, i enmig d'aquesta sequera, per exemple, el pobre bisbe, en una de les processons a nivell 3, el van empaitar a pedregades, i llavors ja va dir, bueno, pues aquí ja no resarem més per vosaltres, ho van interrompre. Però per sort tenim observadors que venen de la Il·lustració a Catalunya, i això el Servei Meteorològic de Catalunya n'ha fet un recull d'aquests registres ja instrumentals. Tenim les sèries més antigues d'Espanya, aquí a Catalunya. És gent molt, molt sensibilitzada per la meteorologia, i és avui en dia molt fàcil d'entendre. Tenim els homes i dones del temps amb una pressió i una atenció del públic cap a ells.
És veritat, és veritat.
Pues això ja comença
aquelles lapidacions al bisbe, ara toca
les lapidacions pel Twitter.
La il·lustració ja ens comença aquesta observació instrumental, i amb l'observació objectiva d'un pluviòmetre es veu que aquella sequera que teníem a Catalunya nivells màxims de rogatives a totes les ciutats importants, instrumentalment també es veu que és molt dura.
Des de quan hi ha les dades instrumentals? Des de
quin any? A Barcelona comença en el 1786, 100 anys abans que hi hagués un servei meteorològic operatiu a l'Estat. I amb aquests registres trobem, per exemple, a part de que són 12 anys de sequera, 4 o 5 anys en profeines estan entre 200 i 300 mil·límetres de precipitació. Això vol dir que la collita de cereal, que era l'aliment bàsic de l'època, és impossible obtenir-la, una collita raonable. És una sequera molt estranya.
Però clar, que afecta en aquella època, afecta la vida de la gent, directament.
Sí,
de morts.
Per això la informació que registraven era molt seriosa.
Era molt seriosa.
I ens ajuda molt ara per reconstruir-ho.
Ha canviat molt el temps d'un segle cap aquí?
Just del segle XX?
Per exemple, sí.
Clar, mala pregunta per mi. Jo soc climatòleg històric, i llavors, quan ja comença l'observació moderna, jo penso, bueno, ja em puc retirar i anar a fer una migdiada, perquè això ja és feina per altres.
I si ho tirem
enrere? La percepció que tenim és que el segle XX anava a ser un període sortint de la miniglaciació, la petita del gel, que és una fase climàtica molt dura, amb molts contrastos, tant tèrmics com pluviomètrics, que té grans sequeres, grans aiguats, va durar del segle XIV a mitjans del segle XIX. Dintre d'aquest període tenim els màxims, jo li dic els monstruets, els màxims episodis per gravetat que s'experimenten a Catalunya els darrers 1000 anys. Llavors, sortint del segle XIX, el clima anava a ser força normalet, unes pluges ben distribuïdes, unes freqüències relativament baixes d'episodis extrems, i això ho feia sentir bé. Dius, mira, almenys m'hi dedico a això, però no és una cosa tan greu ni tan present a la societat. Però és que els últims decennis hi ha indicis, jo no m'hi dedico de ple, però hi ha indicis de que s'està deteriorant, sobretot el que és la presència d'episodis, comportaments extrems de la precipitació. Tenim una sequera de 10 anys bastant dura, del 1998 al 2008, que va acabar, doncs, per sort, just al límit, quan ja teníem les reserves dels embassaments sota mínims, i demanant-nos que anéssim a fer un nivell 5 de rogatives, però és que ara torna a haver, fa 2 o 3 anys que tornem a estar en unes sequeres delicades.
Però el clima segueix un patró, o no?
Sí.
Segueix un patró, eh?
Sí, bastants patrons, a més.
O sigui, per dir, ara si jo li pregunto, jo sé que és històric, eh? Història és cap enrere, no cap endavant. Mm-hmm. Però si li pregunto, professor, cap a on tendeix la climatologia en un futur, més episodis de sequeres, més repetides...
Mala peça al taler. Perquè amb prou feines coneixem els patrons cap al passat, perquè no n'hi ha un de sol de patró. És que el clima es manifesta a diferents escales de temps. Per exemple, la successió d'eres glaciars i interglaciars és força coneguda. Sabem que d'aquí 1.000, 1.500, 2.000 anys s'acabarà aquest període càlid i podrem tornar a fer esquí nòrdic per la carretera de les aigües. Però de moment s'ha d'esperar una mica, sí. Però a l'era glaciar tindrem un ambient completament diferent. En altres escales de temps tenim altres comportaments climàtics. I això, més o menys, ho estem començant ja a conèixer bé i, sobretot, com interactuen aquestes escales de temps. Cap al futur, doncs resulta que tot aquest coneixement previ ajuda poc perquè ha entrat l'home, amb la seva emissió de gasos d'efecte hivernacle, com un agent nou. I clar, tu, si tens una maquinària com un rellotge antic i li tires un granet de sorra, dius, vale, i ara quina hora em marcarà el rellotge? Dius, doncs mira, segons on hagi caigut la pedreta i l'afectació que faci en els diferents engranatges. No se sap ben bé. El Servei Meteorològic de Catalunya està treballant en una modelització regional cap al futur. Fan servir informació del passat i del present i sembla ser que anem cap a comportaments de més sequera o més freqüent i pluges més torrencials. I en època històrica, afortunadament, tenim un període semblant en època històrica que ens podrà servir a Catalunya de referent. Que l'anomenem l'oscil·lació Maldà. És un període en el que el clima presentava contrastos molt ràpids de temps extrems.
De quina època estem parlant, això?
De 1760 a 1800.
I per què es diu Maldà?
La vam batejar així, està publicat en una revista internacional, perquè el baró de Maldà és l'única persona de tots els testimonis que hi havia a l'època que va ser conscient de que allò era un desastre i que el clima estava esbojarrat. I l'home era molt peruc amb les tempestes, n'hi havia moltes, i un dia es veu que escrivint-ho així correcuita ens ho diu directament, diu, el temps ja no respon al seu ordre natural, els climes estan fent una mutació, estan canviant els climes, i això no pot ser, perquè ell era un home d'ordre, diu, això no pot ser, i ja no sé les collites com les haurem d'anar a buscar, en quina època, perquè les estacions de l'any estan responent de forma contrastada i irregular. I l'home s'exclamava. L'única aportació concreta de percepció de que el clima estava canviant i resulta que no és una opinió banal, ni molt menys. Quan fem les oscil·lacions climàtiques d'aquella època amb els registres instrumentals, que en comença a haver a l'època, per exemple, les del doctor Salvà al carrer Petritxol, resulta que el pic d'aquella oscil·lació és l'any 1786. I el testimoni del baró de Maldà és de març de 1786.
Ostres.
O sigui, la percepció humana i un registre fred d'instruments concorda. Sí, sí. Llavors, aquell episodi seria bo estudiar-lo amb molt de detall perquè ens donaria referents de que potser cap a on anem.
Sempre ens fixem en el cel, però l'impacte de meteorits o els volcans també han influït en l'evolució del clima. M'agradaria que ens expliqués l'estudi, perquè en l'estudi dels documents que també ha pogut comprovar, per exemple, l'impacte que va tenir el clima en un fet que va passar fa dos segles, que és l'erupció d'un volcà que es diu Tambora, a Indonèsia. Sí, què va passar?
Recurrentment tenim erupcions volcàniques. Llavors, si conflueixen una sèrie de condicions, si és a propera a l'Equador, si és una explosió, una erupció molt violenta, explosiva, que emet gran quantitat de material a l'atmosfera, partícules sòlides, sobretot, aquestes partícules s'estenen per tot el planeta, creen un vel, i aquest vel fa que bona part de l'energia solar quedi reflectida abans d'arribar al Terra. Llavors, normalment, els següents 2-3 anys són molt freds. I a tota Europa va causar un impacte catastròfic aquesta erupció del Tambora, perquè va ser d'unes dimensions colossals per època històrica. Va ser l'abril de 1815. El 1816 se'l coneix precisament com l'any sense estiu, però no perquè fes una mica de fresqueta i no poguessis anar a la platja, no, no. És que, per exemple, a l'altiplà suís, quan havien d'anar a recollir els sembrats, hi havia mig metro de neu. I els sembrats no hi eren, el cereal no hi era. I aquí a la costa nostra, al Maresme, hi ha, per exemple, un pagès que té un dietari a la casa Vellsolell de la Torre, que s'exclama que a mig juliol volia anar a segar el seu blat, a mig juliol, i diu, i resulta que no hi ha blat, que el que hi ha és una herba, que fa un pam d'alçada. Diu, veient el desastre, almenys he fet entrar els meus animals, el meu bestiar, perquè s'ho mengin. O sigui, va ser un dèficit tèrmic tan acusat que el cereal no va poder ni madurar, ni tan sols arribar a fer gra. Clar, avui en dia diem, bueno, doncs ja aniré, si no hi ha pa en aquest forn, aniré al del costat. Però és que en aquella època, si no hi havia collita de cereal, no menjaves.
I amb el tema dels vins i la meteorologia, que a vegades analitzem com han estat les baremes dels últims anys i veus que segons l'any, si és més càlid l'estiu o menys, doncs la barema s'avança o arriba més tard, doncs precisament aquell any va ser un any, l'any sense barema. A part de l'any sense estiu, tampoc hi va haver barema perquè el raïm no va tenir l'escalfor que necessita durant l'estiu per evolucionar i llavors aquell any no hi va haver collita tampoc en aquest cas.
Tot això ho anem recollint i així ens fem una idea de com es comporta el clima durant segles.
Per tant, hem de desitjar ja que hi ha continuïn havent-hi moltes rogatives, no?
No cal. Tenim uns serveis meteorològics i una densitat d'observadors i uns analistes...
Que ara ja ens deixaran per la història.
Sí. Ara, això sí, poder detectar els episodis del passat, els més greus, pot anar molt bé, no hi ha només per tenir-ne una memòria, que sempre ha d'haver algun custodi d'això que ho guardi en memòria. Avui en dia es parla molt de tenir memòria, el bo que és. Mm-hmm. Però és que, a part d'això, ens permet gestionar situacions greus de futur, que mai haguem de dir, tragèdia inimaginable, qui ho havia de dir, que ens arribés a passar això. No, anem-hi. Els arxius històrics són públics, contenen la documentació, cal una mica de paciència per extreure el material, però ben endreçat i quantificat ens pot ser útil per gestionar situacions del futur.
Abans que el Quim acabi, sempre es parla dels efectes del canvi climàtic. Ho estem notant, aquests efectes del canvi climàtic, vist en perspectiva del que ha sigut l'històric que vostè està estudiant?
Canvis climàtics n'hi ha hagut de moltíssimes escales, i aquesta, si ens centrem en l'escala humana més propera, sí que comença a haver-hi canvis. Per exemple, anar al Pirineu i veure com la gent està recuperant l'agricultura i estan plantant vinya, per mi això és un canvi, i a més irreversible. I Andorra, per exemple, és un país que ja té 6 bodegues que estan produint un vi comercial. Qui vulgui negar que hi ha canvi climàtic, ho sento, però existeix. I molts estats, petites illes del Pacífic que els està desapareixent al territori, a veure qui els hi va dir, no, aquí no passa res, tu tranquil. No, tranquil, si tinc l'aigua al coll. Petits detalls o indicis, però ajuden a entendre que alguna cosa està passant.
I a propòsit d'això que dèieu de les vinyes, de l'any que no va haver-hi collita,
verema,
hi ha una notícia aquests dies que molts fabricants de vins i de xampanys de França ja han comprat trossos de terreny a Anglaterra en previsió i estan començant ja a treballar-los perquè, diu, el 2040 les condicions climàtiques d'Anglaterra seran exactament com són ara les de Bordeus o les de Borgonya, i val més ja que comencem a preparar el futur. Semblava que la notícia deia l'any 2040 o potser abans. Ara no ho recordo del cert, però...
Vaja, sí, senyor, és això. La informació del passat, llavors l'analitzen els modelitzadors climàtics i veuen situacions, escenaris, que avui en dia ens poden semblar molt estranys, resulta que poden arribar a produir-se en un futur immediat. Tot aquest material, les pautes i respostes que estan tenint el Regne Unit de posar en explotació conreus mediterranis, resulta que ve de l'època en què uns becaris d'investigació, jo em vaig ser company d'algunes d'aquestes persones, jo era becari a la, diguem-ne, a la zona espanyola, però del mateix nucli de recerca de la Universitat de Berna, hi havia gent que va anar al Regne Unit, van començar a desentranyar dels arxius eclesiàstics, dels monestirs medievals, la documentació, i va resultar que allà es veia perfectament la pauta de producció agrària d'aquella gent. És que tenim la idea de que són cervesers, i cervesa amunt, cervesa avall. No. En els monestirs anglesos, el que es produïa bàsicament era vi. Un tintorro, d'allò, vi de taula. Llavors, què han fet aquesta gent? Han anat traient el comportament del clima a Anglaterra. Han vist les produccions agràries que podien donar suport. Avui en dia la modelització climàtica es nodreix aquesta informació, veu cap a on anem, i llavors la gent i les autoritats poden decidir, aviam, acceptem-ho, si anem cap a un canvi climàtic i fa que les vinyes del segle X, segle XII poden tornar a ser pròsperes i donar-nos un bon vi, doncs vinga, anem-hi. És adequar-se o adaptar-se al canvi climàtic?
Déu-n'hi-do.
Quin gust escoltar-lo parlar,
sí.
Senyor Barrientos. Oh,
bueno. Més gust tindríem amb una pinta de vi negre.
Sí, bueno, podríem fer-ho amb una cervelleta. Que no sigui aquell tintorro, per exemple.
Va, ja arribarem. 2040 sí, està aquí a la cantonada.
Perdoni, que l'he demanat cada un moment perquè estàvem parlant dels efectes del canvi climàtic i li he preguntat, escolti'm, i la política està fent el suficient per aturar aquest canvi climàtic o estem fent foc d'encenalls i tot molt maco i moltes promeses i molt bla, bla, bla i...
Tinc que contestar?
Oh, i tant.
Bé,
i tant que ha de contestar.
La política el que fa és haver pres consciència d'una situació nova, però suposo que van amb uns ritmes que potser fins i tot el possible canvi climàtic els està deixant enrere, perquè tenen uns procediments d'anar-se reunint, moltes cimeres, molts acords. Clar, tot és a escala global, això representa uns ritmes de treball molt lents. Després també, si determinades polítiques noves el que fan és retrotraure a plantejaments doncs, que van fins i tot contraris a l'evolució de les espècies i a determinats temes creacionistes, llavors, doncs, en fi, les seves pròpies fluctuacions internes fan que la política no estigui seguint el ritme dels possibles problemes.
Però si li pregunto,
que
Catalunya com serà des d'un punt de vista, és a dir, orogràfic d'aquí uns anys? No gaires, com se l'imagina?
Per sort, orogràficament, confio que estigui igual.
Sí. L'Institut
Geològic i Cartogràfic de Catalunya
serà, és a dir,
té...
Per entendre'ns, com seran les collites...
les condicions.
O sigui, com seran les collites...
Val.
Com, és a dir, per exemple, és un país de bon vi, de bon cava... Això, on podem anar acomiadant-nos?
Durant aquest segle es perdrà, tot això es perdrà.
D'aquest?
Sí, del segle XXI, tot això es perdrà i quedarà molt restringit en zones d'alta muntanya, com havia estat durant l'època medieval, durant l'episodi càlid medieval, que trobem al Pirineu, pràcticament, amb uns conreus mediterranis, vinyes, oliveres i blat, fins a l'alçada de les estacions d'esquí que tenim avui en dia.
Clar, o sigui, les vinyes, diguem-ho, en segons quines zones desapareixeran?
Desapareixeran com a producte, com a planta que dona un producte comercial. El vi comercial tindrà tant de grau que serà difícilment...
comestible.
Sí.
Per exemple, les ciutats que tenien una temperatura a l'estiu alta, habitualment, de sempre... han augmentat la temperatura. Ara, amb moltes vegades, a determinades localitats de la costa, passar l'estiu és complicat.
Exacte.
Això anirà pitjor?
Probablement. Més que a pitjor, potser ja estem arribant a uns certs sostres de temperatures, el que es farà extès, aniran desapareixent les poblacions petites, per petites que siguin, ja no refrescarà tant, es anirà creant unes temperatures pràcticament d'un clima com monsònic, una gran fase càlida i seca, durant molts mesos i després un període en el que haurem d'estar atents a grans pluges torrencials, una mica de fresqueta i a seguir camí.
Això,
el clima mediterrani s'està alterant.
De pocs anys, perquè el Mediterrani és qui ho afectarà més? Qui es notarà més afectat?
De lo que és Europa, evidentment, serà el front de batalla. És on el clima ens donarà problemes ja seriosos. Clar, al nord d'Europa ja s'estan preparant per fer una adaptació a conreus, precisament mediterranis, i a nosaltres doncs, no sé quina alternativa haurem de prendre, però els polítics ja gairebé, en lloc de treballar en valorar si el canvi climàtic està afectant 0,2 graus o 4 dècimes, o... no, hauríem d'anar ja a plantejar quin model de societat podrà suportar el clima que se'ns ve al damunt. Un col·lega meu modelitzador deia, Mariano, m'ho deia en anglès, és un climatòleg danès, palmeres i dunes, vosotros palmeres i dunes, Laurens d'Aràbia, jo no, jo Mariano Barrientos, tu Laurens d'Aràbia, què em diu aquest home? Clar, m'ho deia fa 15 anys.
I això estem parlant de quants anys vista?
Durant aquest segle, pot ser a partir del 2050, que hi haurà un medi. Bueno, el Servei Meteorològic de Catalunya fa modelització regional i dona uns increments de temperatures molt importants. I el més greu és el recurs hídric. Ells donen, com a resultat, clar, no és el meu àmbit de recerca, ni molt menys, però clar, estem en contacte i som molt bons companys de feina. Amb ells els surt un decrement de la pluja, un total de tendència cap a la sequera, un clima més sec en un 30%, la disminució de la pluja, però un increment d'un 30% de les pluges torrencials. O sigui, es podrà viure a Catalunya? Evidentment que sí, però serà més car viure-hi, perquè el recurs hídric, les condicions del dia a dia, necessitarem més despesa per poder-hi aguantar amb les condicions o amb el model social que volem donar-nos.
Ho podem minvar, frenar, canviar això o no? Pues una tendència, ja anem molt tard.
Això és un ferrocarril de 60 vagons que va 100 per hora. I de sobte dius, ui, m'he deixat la maleta a l'estació. Maquinista, pari. Dius, sí, sí, paro, però és que segurament arribaré a la següent estació. L'atmosfera de tot el planeta està en una dinàmica que en unes reunions de polítics que decideixin canviar les polítiques al planeta respecte a emissions de gasos d'efecte hivernacle... un cop estigui tot això en marxa ens portarà molt de temps, que evidentment és un tema de generacions. Si es pot arribar a minimitzar o aturar el nostre paper en el clima, sí que es podrà arribar a fer, però clar, requerirà molt de temps.
Per tant, hem perdut la lluita contra el canvi climàtic, ja hem perdut, ja està.
A escala nostra sí, nosaltres ja no ho viurem, però és que clar, no és una lluita de sortir un dematí a trobar-te en un camp de batalla i lluitar, no, és que és una estratègia que requereix un canvi de model social.
Sí, val la pena, jo, perdoni que dubti també la terminologia futbolística com feia vostè abans. I han perdut el partit, per tant, ja no cal jugar-lo?
No, en absolut. El que no podem pretendre és nosaltres estar jugant el partit i veure el resultat final. Nosaltres estarem només jugant els primers minuts, després ens canviaran i han de seguir altres jugadors, perquè el partit pot durar, a l'escala d'un partit de futbol, doncs uns 15 anys de partit de futbol.
Per tant...
És molt lent, són segles que haurem d'estar intentant minimitzar l'impacte de l'home a l'atmosfera. I creuar els... Bueno, no creuar els dits, però confiar que llavors la natura tingui mecanismes per compensar-ho.
Sí, hem sigut molt malparits amb la natura, no nosaltres?
Ens hem passat bastant, però també ens ha fet arribar en desenvolupament a nivell planetari i a nivell, sobretot, continental a Europa, que és el que és. Clar, també ens agrada, no?, tenir uns hospitals amb uns serveis mèdics d'altíssima tecnologia i comunicar-nos així de forma ràpida, instantània, moure'ns pel territori. Clar, és molt llaminer tot això. A qui li agradaria viure com un pagès al segle XIV o un artesà d'aquí de Barcelona de fa 4 segles? La vida era molt dura. D'una pulmonia, d'una pulmonia et
mories. Molt bé per nosaltres, ho fem molt justament. Molt bé per nosaltres i fatal per la gent que ha de venir.
El que ara es vol fer, i molts partits polítics fins i tot també ho defensen, i mica a mica la societat s'està involucrant, és trobar uns balanços, una adequació, una harmonització del que nosaltres volem i el que necessita la natura de respecte, perquè som relativament perillosos per la natura. Li podem fer mal. I tot passa per conèixer bé el medi i nosaltres mateixos i saber trobar un punt d'equilibri, de convivència. Ja hi arribarem. No, perdó, no nosaltres. Ningú d'aquesta taula hi arribarà. Són moltes generacions que han de treballar de forma convençuda.
Gràcies, professor. Ara sí. Que vagi bé.